Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els veïns dels pisos dels Marinals amb deficiències estructurals continuen reclamant immobles nous, tot i la proposta de l'Agència de l'Habitatge per rehabilitar-los. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els afectats no volen renunciar a una demanda que consideren justa, tenint en compte com s'ha actuat des de l'administració pública en la resta de cases del barri. Jaume García Arija és portaveu dels afectats.
I no hi ha cap greuge comparatiu més clar i més evident que és el que s'està vivint en aquesta zona del barri des de fa dècades en comparació amb els veïns que ja han pogut i han tingut el luxe i l'oportunitat de poder canviar a una vida millor en un habitatge més digne i segur.
Des de l'Agència de l'Habitatge, en canvi, proposen tirar endavant una rehabilitació valorada en prop de 6 milions d'euros.
L'Audiència Nacional arxiva la causa contra el sabadellenc Xavi Duc, detingut el 23 de setembre del 2019 en el marc de l'operació Judas.
Així ho ha confirmat aquesta tarda Alerta Solidària, que exerceix de defensa en la causa contra els 13 activistes i membres del CDR, entre els quals hi havia 6 vallesans.
En cultura, Sabadell tindrà un nou festival al maig i juny a l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
Amb noms com el d'Orserio Flores, La Casa Azul, M-Clan o el nou certamen Observa espera aplicar a arribar a les 30.000 persones en 4 caps de setmana.
En esports, el Sabadell es posarà a prova en l'enfrontament d'aquest dissabte contra el Villarreal B.
El filial Groguet és el líder del grup 2 de la primera ref i un dels candidats a l'ascens. No obstant això, tindrà les baixes de Nicolás Jackson i Alberto del Moral per sanció.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la B30, a 2 quilòmetres de cues, concretament a Cerdanyola, en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes, al seu pas per Sant Cugat, amb 1,5 quilòmetres de retencions en sentit nord també. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen completament estables respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura es manté força suau a bona part del país, sobretot al sector del litoral i prelitoral, i encara és un pèl baixa cap a l'interior, tot i això ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però alhora també arribaran alguns núvols que deixaran el cel mig ennuvolat a bona part del país. Sí que cap a les Terres de l'Ebre aquests núvols seran més compactes i fins i tot hi haurà precipitació de cara al final del dia, com també cap a la cara nord del Pirineu, on se formaran núvols més compactes, més baixos, i aquí sí que ja s'espera precipitació ja durant tota la tarda i amb una cota de neu que ha de rondar els 1.600 metres. De cara a demà encara mantindrem el temps lleugerament inestable amb la possibilitat d'alguns ruixats en punts del quadrant nord-est, sobretot de cara a la tarda, i encara mantindrem aquesta precipitació cap a la cara nord del Pirineu amb una cota de neu que tendirà a baixar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els veïns dels Marinals amb els habitatges pendents de rehabilitar no renuncien a tenir un pis nou en el futur. Així ho ha dit el portaveu dels afectats, Jaume García Arija, l'endemà de la primera trobada de la taula de negociació per abordar el futur dels immobles. Tot i que l'estudiaran, García Arija creu que la proposta feta per l'Agència de l'Habitatge és insuficient. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Insuficient perquè no respon a les expectatives dels veïns que defensen que els seus pisos s'han d'enderrocar per construir-los de nou i perquè també va mancada de pressupost. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el portaveu dels afectats ha afirmat que els números són poc realistes, tot i que els estudiaran per demostrar la seva voluntat de diàleg. Jaume García Arija.
Els veïns i les veïnes són molt innocents, innocents en el sentit de que realment anem molt de cara, anem d'una manera molt franca i directa i no anem amb cap mena de subterfugi. Nosaltres tenim un objectiu molt clar, que és solucionar el més ràpid possible, evidentment.
L'agència planteja fer una aportació de gairebé 6 milions d'euros que es destinarà a la rehabilitació dels habitatges, la instal·lació d'ascensors i l'arranjament de l'entorn. El regidor d'habitatge, Eloi Cortés, qui també va participar en la reunió d'ahir, creu que és un bon punt de partida per caminar cap a la solució definitiva.
Un bon principi, una bona primera trobada, i ara expectants doncs, a continuar treballant aquests números i aquesta proposta concreta i a seguir doncs, les trobades que hem de fer properament per poder-ho afinar i poder veure si és possible un acord. Al final hauran de decidir els veïns i veïnes directament afectats si el volen o no.
La trobada d'ahir va tenir lloc després del primer intent fallit de fa una setmana, quan l'Agència de l'Habitatge va anunciar per sorpresa que no hi podia assistir. La voluntat dels veïns és que el pròxim mes d'abril hi hagi la segona trobada de la taula de negociació.
I no deixem les reivindicacions veïnals, perquè l'Associació de Veïns de la Concòrdia denuncia que els cotxes encara fan ús de l'aparcament de l'Eix Macià, malgrat que suposadament està tancat per obres. Els residents de la zona lamenten que han de continuar patint la pols i la contaminació del descampat en un moment en què s'havia reservat per les actuacions de millora.
L'encarregat de les relacions institucionals de l'Associació de Veïns, Francesc Portalès, atribueix a la responsabilitat de la situació d'una banda als conductors que ignoren les indicacions de les tanques i de l'altra a la policia municipal que no li està donant compliment ni escoltant les demandes del veïnat.
Parlant amb la policia municipal, l'únic que va entendre i que estava assabentat de les coses va ser el cap de servei, sergent, d'ahir a la tarda. Dilluns al matí, el cap de servei ens deia que una cosa que estava posada per la policia municipal, que és aquest que acabo de dir, ells no en tenien ni idea i que això només era una reserva d'aparcament fins que muntessin el CIR.
Portalés assegura que avui l'aparcament es troba pràcticament buit i confia que es mantingui així fins al 14 de març, moment en què es preveu que acabin les obres. Les actuacions han de servir per asfaltar el descampat, crear nous accessos i arreglar les voreres.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell signa un acord per la formació de professionals de la indústria. El conveni s'ha confeccionat entre el Centre Tecnològic Eurocat, la Cambra de Comerç de Sabadell i el Centre Metal·lúrgic, amb l'objectiu d'ajudar les empreses industrials en la millora de la seva competitivitat, formant professionals del sector industrial, especialment el metal·lúrgic i el de la indústria 4.0.
Així doncs, en el marc d'aquest acord, l'Ajuntament de Sabadell posa a disposició del seu centre de formació de Cal Molins. Les accions que es realitzaran aniran adreçades tant a formar nous professionals com fer també accions de reciclatge en la idea d'apropar el coneixement del sector entre la població general i amb un mínim de 45 alumnes per any. L'acord inclou treballar en àmbits nous com la metrologia bàsica, disseny 2D AutoCAD, impressió 3D o robòtica, entre d'altres, com apunta Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
Amb aquest conveni també continuem sensibilitzant la població sobre la importància de la formació i la qualificació per obrir-se portes en el mercat de treball. Precisament hi ha ofertes de feina que requereixen professionals qualificats i no s'acaben de cobrir per manca d'especialistes. I això forma part de tot aquest projecte.
Per la seva banda, Eurocat es compromet a invertir un mínim de 50.000 euros per oferir a l'alumnat unes instal·lacions actualitzades i properes a la realitat industrial. Aquest és un conveni similar al que ja es va signar el 2011, que va completar més de 7.100 hores de formació en els darrers 5 anys i que ha beneficiat a un conjunt de 555 professionals, ajudant a 620 joves a promoure l'interès al sector industrial.
El nou calendari escolar, que marca l'inici del curs una setmana abans, és la gota que ha fet vessar el got en la llista de demandes no escoltades pel conseller Cambray. Així ho ha assegurat avui Laura Ferrer del sindicat USTEC al programa El Cafè de la Ràdio després de la convocatòria de la vaga del sector els dies 15, 16 i 17 i 29 i 30 de març.
El calendari escolar, com bé has dit, és la gota que ha fet vessar el got, és a dir, nosaltres això ho interpretem com una resposta del departament cap a la part social i la comunitat educativa de no volem negociar absolutament res amb vosaltres, és a dir, s'han saltat tots els protocols, fer un canvi d'aquest tipus ha de passar per una mesa i ha de passar per consell escolar i en comptes de fer les coses bé com toca i debatre-les i consensuar-les, doncs directament van sortir a premsa i van anunciar això.
Ferrer assegura que hi ha diversos motius per impulsar aquesta aturada.
Un d'aquests és la implantació d'un nou currículum que revallaria el nivell educatiu.
Això que surt ara, no? Que diuen que han fet tanta brometa del procés d'assoliment, en comptes de l'insuficient o el no assolit, nosaltres pensem que això és una pèrdua de la cultura de l'esport i és una manera d'emmascarar, no? la realitat de l'alumnat i la poca inversió que es fa per atendre'l en bones condicions.
Els docents tampoc comparteixen el model d'avaluació actual perquè consideren que emmascarà el baix nivell de l'alumnat. Així mateix lamenten que no s'està protegint la immersió lingüística. Amb tot, fan una crida al conseller Cambray perquè s'assegui a negociar tots aquests aspectes abans de l'aturada.
Us han dit en titulars, Alerta Solidària informa que la causa contra Xavi Duch, un dels detinguts al 23S, coneguda com Operació Judas, ha quedat arxivada. A més, l'Audiència Nacional ha donat la raó a les defenses dels encausats, entre els quals hi ha quatre sabadellencs, i podran interrogar els sis guàrdies civils que van fer la investigació que va provocar aquesta detenció el 23 de setembre del 2019.
El jutge central d'instrucció que instruís la causa per terrorisme contra set membres del CDR havia denegat la petició al·legant que la investigació ja està reflectida al sumari. Les defenses, però, van presentar un recurs argumentant que els cal tota la informació sobre com es va gestar la indagació policial prèvia. Aquest dijous, la sala d'apel·lacions els hi ha donat la raó, com ja ha passat amb els dos recursos anteriors. La interlocutòria diu que els fets que se'ls imputen als acusats no són un fet delictiu concret.
Avui també és notícia.
En successos, una víctima mortal en un incendi en un habitatge a Montcada i Reixac.
Poc després del migdia s'ha detectat un incendi en un habitatge a la població vallesana i després d'entrar a la residència els efectius han localitzat el cos sense vida d'una persona. El foc s'ha donat per extingit a primera hora de la tarda. La investigació ha quedat en mans dels Mossos d'Esquadra que intentaran esbrinar l'origen de les flames.
L'Audiència de Barcelona condemna 24 anys de presó l'home que va matar la seva dona ganivetades a Terrassa el 2019.
El condemnat va ser declarat culpable per jurat popular després de fer un centenar de ganivetades a la víctima. L'Audiència el condemna per ara assassinat amb l'agreujant de parentès i de discriminació per raó de gènere i atenuant de confessió. L'home tampoc es podrà apropar als seus dos fills, de 34 anys, i ha de pagar als familiars de la víctima més de 500.000 d'euros en concepte d'indemnització.
I un ferit lleu després de rebre una ganivetada a Rubí.
Els fets han tingut lloc aquest migdia, quan els Mossos d'Esquadra han arribat a l'indret, han detingut la presumpta agressora. El ferit ha presentat denúncia a la comissaria dels Mossos.
Rosario Flores, la Casa Azul, M-Clan o la Novena de Beethoven actuaran a Sabadell dins del festival Observa. El certamen que s'ha presentat aquest migdia està impulsat per una nova productora, Raona Produccions, i té el suport de les institucions i alguns patrocinadors de la ciutat. L'espai escollit és l'amfiteatre i esperen poder reunir 30.000 persones en 4 caps de setmana.
La programació inclosa entre el 26 de maig i el 19 de juny és ambiciosa i pretén ser per a tots els públics. En total seran 12 vespres de concerts amb noms que inclouen també Rapsus Clay, Don Patricio i Seo and the Dodo Sounds o els maresmencs The Tiets. Arnau Solsona, director de l'Ambassat i director artístic de l'Observa, argumenta que la ciutat estava orfa d'aquest tipus d'oferta.
Encara Sabadell estava coixa d'aquest tipus d'espectacles perquè no es pot cobrir ni l'Ajuntament amb la programació estable ni l'Ambassat amb la seva programació específica, sinó detectant, i això és arrel d'aquestes converses al llarg dels anys, de dir, nosaltres teníem una marca pròpia, l'Ajuntament té la seva, i això està passant perquè pràcticament tot és molt local.
L'Observa també tindrà un espai infantil i col·laboracions amb la ciutat.
Els vespres de diumenge es destinaran les actuacions de Damaris Salabert, que sentim de fons, Reggae Farachics o Lady Be Good. Aquests seran espectacles gratuïts, però el cartell també inclou... La Novena de Beethoven i un espectacle que es diu Love, Love, Love de la Simfònica del Vallès amb José Corbacho i Ramon Jané. No serà l'única col·laboració ciutadana, ja que aquesta casa, Ràdio Sabadell, en serà el mitjà oficial. José Luis Castet, director de l'Observa, recopila així els objectius de la iniciativa.
Aconseguir una programació artística de primera línia durant un mes a la ciutat de Sabadell, que crec que això ho hem aconseguit, ja podem dir. Llavors, per una altra banda, rebre més de 30.000 assistents a aquesta primera edició, això encara no ho sabem, ser un referent i consolidar una mica la proposta de cara al 2024, Sabadell, capital de la cultura catalana, i per altra banda, que crec que això ja podíem dir que ho aconseguirem, és un referent cultural a la comarca i si mirem una mica més al país, perquè no es veuen molts festivals així.
Dilluns es posaran a la venda les entrades del Festival Observa a la seva web i que tindran un preu mínim de 8 euros.
I aquest dissabte a les 10 de la nit aneu en compte si passeu pel Teatre Sant Vicenç perquè algú li posaran la soga al coll. En realitat es tracta del muntatge La corda maleïda,
que està basat precisament en el guió de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, La soga, un thriller en on dos universitaris maten un home per diversió abans d'una festa que han organitzat i on faran servir el bagul amb el cadàver de taula. Els directors són Xavier Soler i Esteve Pou, qui explica al programa Al Matí que el més complicat ha estat l'actualització.
Vam fer el guió i la traducció, sí, i tal, però després el que ha estat més complicat ha sigut adaptar-la i actualitzar-la, sobretot. Uh-huh. Que això sí que va ser idea del Xavi Soler, sí, que realment ell va dir, doncs, escolta, passem-ho ara, sí, i aquí ens hem començat a trobar problemes, no?
Per exemple, s'havien d'introduir els telèfons mòbils. El tema de la trobada és el crim perfecte, però durant aquesta, el nerviosisme va en augment. La representació es farà cada cap de setmana de març, els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La Tercera Guerra Mundial està en marxa. És el que pensa el sabadellenc d'origen ucraïnès Yuri Atamanchuk, que avui ha donat la seva visió de la invasió russa al Cafè de la Ràdio.
Cada dia les caces russes, els avions de bombardesos, estan entrant a Polònia, a Lituània, als països d'Europa, per saber a veure què passa, a veure si tiren en avió. Però que, diguéssim, la gent ara està dient que la Tercera Guerra no ha arribat, però és que ja ha arribat. El que passa és que potser no toca a tots els països, però que està en marxa.
El Yuri explica que els invasors torpedinen els sistemes de comunicació, creen webs falses, tant d'informació com de recaptar de fons, i també fan escoltes telefòniques.
S'han reunit amb l'alcaldessa de Sabadell per fer-li saber quines són les necessitats dels refugiats a les fronteres ara mateix, roba tèrmica i proteccions contra la metralla, com un calçat, casc i armilles antibales. Atamanchuk nega que els ucraïnesos estiguin a favor de la guerra.
El que demana la comunitat ucraïnesa, i jo, bueno, vull que demangui també els catalans, aquí la comunitat, que ens apoyin en aquest punt, que, clar, la guerra no vol ningú, jo tampoc. Jo, si això para, doncs mira, encantat i s'ha acabat, i com si fos un somni dolent, però tal com va la cosa no és el que s'espera.
Diu tenir constància d'amenaces amb pistoles als prorussos i afusellament per part dels soldats de Putin, de qui pensa ha embogit.
I fa només uns minuts que hem sabut que hi ha un acord entre Ucraïna i Rússia per establir corredors humanitaris. Les delegacions negociadores haurien pactat crear aquests corredors per poder evacuar la població. Els negociadors ucraïnesos, segons recull l'agència Reuters, diu que l'entesa inclouria un alto al foc temporal durant aquestes evacuacions. I des de l'inici de la invasió russa, les mostres de solidaritat amb el poble ucraïnès han estat constants. A més de les protestes al carrer contra la guerra, diversos col·lectius han posat en marxa campanyes de recollida de productes de primera necessitat per enviar als refugiats. És el cas de l'Associació de Veïns del barri de Poblenou,
que s'ha sumat a la campanya iniciada pel restaurant local Casa Fuster. Eva Campíñez, membre de la Comissió de Festes del barri, n'ha parlat al cafè.
Que tiene dos cocineros que son ucranianos. Y entonces, claro, debido a los nervios que están pasando, la situación que tiene su país, pues están en el trabajo y están muy mal. Empezaron a llorar y, claro, los jefes y compañeros decidieron echarle una mano, hablar con ellos y a ver qué podían hacer. Empezaron a hacer una recogida y lo que empezó con una pequeña recogida, pues se ve que se les está yendo de las manos y que les está funcionando muy bien. Y hemos decidido, pues el barrio de Pueblo Nuevo, ponernos en tarea también con ellos y ayudarles en lo que podamos.
Els donatius es poden fer des d'avui fins l'11 de març al Centre Cívic del Poble Nou, entre les 6 i les 8 del vespre.
Fora de Sabadell i la comarca.
Nou protocol de contenció de reclusos a les presons catalanes.
Després de l'augment del 31% de les agressions als funcionaris per part dels interns, la Conselleria de Justícia ha anunciat canvis a partir de l'1 d'abril. Un dels objectius d'aquest nou tractat és donar una nova formació als funcionaris per confrontar situacions d'agressivitat amb els interns. I, a més, es faran exàmens mèdics.
L'exdiputat de la CUP, Pau Juvillar, presentarà un recurs al Tribunal Constitucional per la retirada del seu escó.
Els anticapitalistes volen esgotar totes les vies per denunciar que s'estan vulnerant els drets fonamentals de l'exdiputat. De moment, el grup es troba amb un membre menys al Parlament, ja que de moment ningú agafarà el relleu de Juvillar fins que el Tribunal Suprem no resolgui el recurs del Parlament.
La justícia concedeix la llibertat condicional a Iñaki Urdangarín.
L'exduc de Palma va ser condemnat per malversació, prevaricació i frau a l'administració. També dos delictes fiscals i tràfic d'influències pel cas NOS.
I 800 persones intenten saltar la tanca entre Espanya i el Marroc entre dimecres i dijous.
Aquest matí 300 persones s'han aconseguit accedir a l'estat i més de 500 ho van fer durant la tarda d'ahir, darrere de les 2.500 que també ho van intentar. Segons la delegació espanyola, ha sigut el nombre màxim de persones que ho ha intentat aquesta matinada.
Esports.
I comencem amb una última hora que afecta directament l'Astralpool Natació Sabadell femení. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip de David Palma ja coneix definitivament els rivals que tindrà a la Final Four de l'Eurolliga femenina de waterpolo després de les mesures que acaba de prendre l'ELEN.
L'organisme ha exclòs de la competició el Kinev Kirishi i l'Urolkolcha, rus, que s'havien classificat en la línia del que està passant en altres disciplines pel conflicte a Ucraïna. En el seu lloc s'han repescat l'UPSE hongarès i el Plebiscito Padova italià. Per tant, les semifinals seran les següents, Olympiacos UPSE i Astralpool Plebiscito Padova. Aquesta Final Four, a la qual opta Can Llong, però encara no té seu fixada, se celebrarà el cap de setmana del 2 d'abril.
Yo creo que nos tenemos que preocupar de nosotros. Es verdad que vamos a un campo muy difícil donde...
El centre d'esports ja ha venut unes 150 entrades de cara al partit de dissabte al camp del Villarreal B. La il·lusió s'ha instal·lat a l'afició arlequinada i ara el filial Groguet, líder del grup, posarà a prova el gran moment de forma de l'equip.
Els de Miguel Álvarez ho han guanyat pràcticament tot al seu feu i, en cas de derrotar el Sabadell, serien els millors anfitrions de la Lliga. Però els arlequinats ja van demostrar fa uns dies al Albacete que els grans escenaris tampoc han trencat l'actual confiança de la plantilla. Per això, el migcampista Xavi Boniquet ho afronta sense temor.
Yo creo que nos tenemos que preocupar de nosotros. Es verdad que vamos a un campo muy difícil donde el rival propone mucho fútbol y bueno, ya sabemos que el Villarreal B te pone las cosas muy difíciles porque son gente de mucha calidad. Pero bueno, nosotros vamos sin miedo, evidentemente, y con todas las ganas de seguir sumando y sin ningún tipo de miedo y con respeto totalmente al rival.
El Villarreal B, a més, tindrà les baixes de Nicolás Jackson i Alberto del Moral per sanció. Avui, per cert, s'ha conegut la designació arbitral. L'andalús de 27 anys, Pablo Morales Moreno, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. S'estrenarà amb el Sabadell en partit oficial, mentre que amb el filial Groguet té com a únic precedent un empat a 0 al camp de l'Hèrcules.
I un últim apunt relacionat amb la primera ref, el partit entre el Linares i el Sanluqueño, previst per demà, s'ha ajornat per casos positius en els de Sanlúcar. Més futbol, la segona catalana, cap de setmana en partit trampa pel Sabadell B. Els de Jordi López, a més, estaran pendents del resultat d'un Can Rull que rebrà el segon classificat.
El filial arlequinat es desplaçarà fins a Calaf per enfrontar-se amb el penúltim del grup, però la dinàmica del rival ha canviat des de fa algunes setmanes. El tècnic Jordi López, de fet, avisa sobre la dificultat del conjunt de la noia.
Realment hi ha hagut un canvi de dinàmica. Va ser un equip que semblava que no tindria opcions, ara... ha despertat, com tu bé dius, té jugadors interessants a dalt que són perillosos i hem de fer, i sortir fora ja sempre costa i haurem de fer un bon partit per tornar endavant.
A més, el filial del Sabadell tindrà un ull posat al partit que diumenge disputarà el Can Rull a casa contra la Pirinaica. Els de la zona nord reben un equip que ha mostrat un gran nivell fins ara. Tot i això, José García Numoski, tècnic del Can Rull, considera que els seus homes poden competir davant dels vegencs.
A la Pirinaica, sí, claro que sí, se le puede competir y podremos ver a qué nivel realmente estamos de esa categoría y podremos verlo bien. Pero ya te digo que a nivel del Sabadell, a la vista está que pocos equipos de este grupo estan a esa altura.
L'altre equip del grup 4, el Tibidabo, jugarà dissabte a la tarda al camp del Cerdanyola B. Els de Torre Romeu han de puntuar per allunyar-se de la zona baixa i Dani Pérez, golejador en el darrer partit, vol que l'equip se centri en el seu treball.
Recuerdo que cuando vino el Sardañola en la primera vuelta, no habíamos perdido ningún partido hasta entonces y ellos fueron capaces de ganarnos en nuestra casa. Es un equipo joven, jugaba muy bien al fútbol y tenían las ideas muy claras. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, hacer un partido como estamos haciendo últimamente y con la idea de seguir sumando de tres.
Finalment, la Sabadellenca visitarà diumenge el camp del Barberà. Malgrat que la Saba es troba fora del descens al grup 5, encara estan en una zona perillosa. El treball defensiu és, en paraules del tècnic José Antonio Moreno, la clau per sumar més punts.
Nosotros tenemos que intentar ganar un poquito más en solidez defensiva. Nosotros, yo desde que estamos, y creo que desde que empezó la temporada, todavía no hemos conseguido dejar la portería cero. Entonces, es un hándicap importante para nosotros porque te condiciona que si quieres puntuar tienes que marcar.
El Sabadell B serà el primer que entri en joc aquest cap de setmana. Obrirà el foc dissabte a les 5 de la tarda a Calaf. 20 minuts després, el Tibidabo s'enfrontarà al Cerdanyola B. I a 3 quarts de 8, la Sabadellenca jugarà al camp del Barberà. Diumenge, el Can Rull rebrà la Pirinaica a 1:15 del migdia.
La Junta Electoral del Tenis Sabadell aprovarà demà el cens definitiu de cara als comicis que viurà el club en els pròxims dies. A Ràdio Sabadell, els tres precandidats a la presidència han exposat els principals punts del seu programa i el torn avui ha estat per Francesc Teruel.
És l'únic dels tres que no ha presidit l'entitat, però sí que ha estat vocal en l'anterior Junta i ara ha decidit escindir-se amb un grup de persones per postular-se com a alternativa. Teruel considera que s'haurien de fer inversions en les instal·lacions tècniques i ha fet èmfasi en la digitalització del club.
El club no arriba a la fibra òptica. Clar, en els moments que vivim això és impensable. Al club hi ha una xarxa wifi i quan arribem al club la majoria desconnectem de la xarxa aquesta perquè llavors no ens entren els whatsapps. Clar, nosaltres, per exemple, com a novetat volem crear una sala e-sports, per exemple, que el Cercle ja la té, i és clar, si no tens una xarxa potent, doncs és inviable. Per tant, això és un dels temes importants.
A més, Teruel veu capdalt enriquir la comunicació directa entre el soci i la directiva. En l'àmbit més purament esportiu, el candidat aposta per potenciar l'escola i evitar, així, que els jugadors vulguin marxar quan arribi una certa edat.
El sènior masculí del Natació Sabadell de Volei recupera aquesta nit el partit ajornat contra el Sant Pere i Sant Pau.
Els de Jordi Fernández arriben a la cita amb la tranquil·litat d'haver assolit ja la permanència a Superliga 2 el cap de setmana passat. Albert Ruiz, jugador sabadellenc, assegura que amb la salvació sota el braç ara només els queda gaudir de la categoria.
Que vengan ellos a una primera hora, nosotros ahora, tal y como venimos, que si hemos competido a un Marfil B, que estamos hablando de que...
Els nedadors tindran un tram final de temporada exigent on es trobaran els 5 primers classificats en els pròxims 5 partits. El partit contra el Sant Pere i Sant Pau, quarts a la classificació, començarà a 2:15 del vespre a Tarragona.
A segona B de futbol sala, l'Amics del Pou podria certificar el descens matemàtic aquest mateix cap de setmana. En cas de no guanyar la pista del Picassent, hi ha altes probabilitats que es produeixi.
Dependria del resultat dels equips que lluiten per la permanència, però després d'aquesta jornada només quedaran 21 punts en joc, i ara mateix la distància ja és de 20 punts entre el CUE, el conjunt dels marinals, i el primer equip que se salvaria, el Club Natació Sabadell.
Un Natació Sabadell que després de perdre Cerdanyola necessita tornar a guanyar per evitar caure de nou als llocs de perill.
Els nedadors reben al pavelló nord el cinquè classificat, el Gasfried Ibiza. Un test d'alt nivell, però Àlex Llamas, jugador de l'equip, s'aferra a la victòria contra l'Indústries B de fa uns dies per intentar repetir guió.
Que vengan ellos a una primera hora, nosotros ahora, tal y como venimos, que si hemos competido a un Marfil B, que estamos hablando de que hace una jornada, dos jornadas era el segundo de la liga... puede venir aquí cualquier equipo, que es que le vamos a competir los 40 minutos. No vamos a bajar los brazos ni un segundo.
I per la seva part, l'Escola Pia visita el Vellesport, l'Hospitalet, i ha de guanyar tant sí com no si es vol reenganxar en la lluita per entrar al play-off.
Els de Pedro Donoso són setens amb 38 punts a 7 de la zona de privilegi, mentre que els riberencs se situen a la part mitjana. Els tres partits es disputaran dissabte a les 4 Natació Sabadell Ibiza i a les 6 Vellesport Escola Pia i Picassent Amics del Pou.
Mig minut per 2:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 3 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.